Herrera.es Costa. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Ja som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Desitjo que estigueu tots molt bé, eh? Parlarem de seguida del mercat laboral. I atenció, perquè tot això canvia i està canviant d'una manera molt, molt, molt ràpida. Estem, encara que no ho notem gaire, però estem en un procés de transformació importantíssim. Importantíssim. Tot això està empenyat, bàsicament, per les noves tecnologies. Que viejo no suena eso. Perquè ja no són noves tecnologies, és la tecnologia en si mateixa que va canviant dia a dia, hora a hora. Va molt ràpid. Va tan absolutament ràpid que en tota aquesta tecnologia aplicada a empreses, els treballadors no tenen cap altre remei que adaptar-se. És una resiliència constant el que se'ns tira a sobre. Per això dic que està canviant el mercat laboral, perquè avui en dia, i cada cop més, el que demanaran les empreses és aquesta capacitat d'adaptació. Capacitat d'adaptació als nous entorns. I quan parlo de nous entorns, estic parlant de que, sigui quina sigui la professió, tindrà tecnologia. Una tecnologia que, més o menys, sobretot intel·ligència artificial i aquestes històries, que entraran a influir. Llavors les empreses estan demanant això. Resiliència, capacitat d'adaptació, capacitat d'aprenentatge, tinguis l'edat que tinguis. Aquesta és la qüestió. Aquesta és la qüestió. I de mica en mica això no s'acostuma a aprendre. Vull dir, són qüestions, aquestes capacitats d'adaptacions no t'ho ensenyen. És una qüestió que encara el sistema educatiu va tot tan ràpid que no dona temps a adaptar-se absolutament a res. I és una de les competències. Avui parlarem de les competències, que demana el mercat laboral, perquè no només seria aquesta capacitat de resiliència, sinó d'altres. En parlarem de seguida aquí, a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i us explico el temps. Vent. Avui, possiblement, si hem de parlar de protagonistes, parlarem de vent. Vent que el terç oest de Catalunya bufarà amb intensitat, encara que ho notarem a tot el territori. Aquesta tarda de dimecres trauran el nas per ponent pluges. Pluges febles i intermitents. Vull dir, no és una qüestió que tindrem, plourà a dojo, no. No serà la qüestió, seran intermitents, anecdòtiques fins i tot, i no esperem que siguin intenses. No esperem que siguin intenses. Això sí, a punts del terç nord-oest, cap a l'Alta Ribagorça, sí que esperem ja pluges no intenses, però sí més continuades. I aquesta serà una tònica que es mantindrà de cara a dijous. A la resta de Catalunya predomini del cel serè, del sol, alguna pluja, algun núvol, però res important. Atenció, perquè dijous mantindrem la mateixa tònica. El vent serà molt present a tot Catalunya, i principalment hi ha una alerta taronja activada per l'estat de la mar. Tindrem un mar picadet, però no picadet, picadot. Picadot. Estem parlant d'aquest vent que es farà present sobretot a tota la costa. Si esperem pluja, sí, alguna cosa esperem. Per la mateixa zona, més o menys, esperem alguna pluja per demà dijous cap a l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, pel Pallars Jussà, per aquí esperem alguna pluja. A la resta no esperem, possiblement núvols, però no s'esperen pluges. Igual que dijous per la tarda mantindrem aquestes pluges en la zona on estic dient, i l'avís per vent es mantindrà. De fet, si teniu pensat marxar, quan esperem una tongada important de pluges, o més aviat més generalitzades, molt més generalitzades, serà de cara a diumenge. Diumenge sí que s'espera que ja ens arribi un front amb pluges ja més generoses i que podran afectar qualsevol punt de Catalunya. Però això serà de cara a diumenge i que quedarà a afinar-ho. D'alguna manera quedarà a afinar-ho, però més o menys aquesta serà la tònica. Les temperatures, pel que tocaria per l'època, perquè tocaria per l'època. I vent, molt de vent, així que molta, molta prudència, sobretot si ja penseu aquesta tarda en començar a sortir de Barcelona de vacances, perquè demà no treballeu, doncs sobretot molta prudència. De fet, el Servei Català de Trànsit doncs ha posat en marxa el dispositiu especial de trànsit de Setmana Santa 2024 amb un hashtag claríssim: dalt del cotxe, 0-0. Aquesta mobilitat estarà repartida en destinacions entre muntanya i platja i, a més, per fer la previsió, el gruix més important de desplaçaments s'espera durant el retorn de diumenge i dilluns. És a dir, que la sortida serà més escalonada entre avui i demà. S'espera, sobretot demà, una sortida de vehicles, però el gruix més important de desplaçaments s'espera en el retorn, que serà diumenge. Ja sabeu que molts padrins hem de donar la mona i volem estar dilluns a casa. Entre dilluns i diumenge s'esperen aquests pràcticament 600.000 vehicles. Els Mossos d'Esquadra, dins d'aquest desplegament, han desplegat 1.500 efectius i realitzarà 1.719 controls entre dijous i dilluns. 1.719, ni un més ni un menys, serà 1.719, quan el 1.720 ja no el faran. Podeu estar tranquil amb això, però la resta sí que ho faran. Conyes a part, molta prudència, sobretot per les vies principals de Catalunya, l'AP7, per exemple, aquesta columna que vertebra Catalunya amb mobilitat, molta prudència al volant. I ara parlem de competències laborals.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La luna que viví, la noche de San Juan.
Ricard Álvarez, bon dia, benvingut.
Què tal, José Miguel Cruz? Escolta, que estava escoltant aquesta extensíssima informació meteorològica i estava pensant, dic, caram, ara el Cruz ens ha donat mal temps per Lleida, però després mentalment he rectificat. I és que avui en dia, si donen pluja, no és mal temps,
no.
Bon temps.
Home, no, vosaltres esteu... Lleida seria la conca de l'Ebre, que aquí no hi ha un problema de sequera, clar.
No, però
el problema és la conca Ter-Llobregat.
Però que avui en dia, això de... Escolta, que demà plourà avui...
És bo, és bo.
Que farà? No, que farà molt bon temps si plou.
Home, jo ho sento per les possessions, si han de sortir, però, ostres, si... És que estem en un període de sequera importantíssim. Sí. De totes maneres, aquesta tarda a Lleida esperem plujar, algun plugim, en una cosa molt intensa, però serà intermitent, No cau molta aigua.
Escolta, meteoròleg o meteoròloga, no sé si seria una... No sé si és una bona sortida laboral, mira què et dic.
Podria ser, però saps què passa? Ara hi han sistemes d'intel·ligència artificial que et fan una previsió a 15 dies. Aquí sí que has d'aplicar-te la resiliència, clarament.
Sí. Bé, el tema del món laboral, saps què passa? Que aquí jo crec que hi ha dos problemes, i és que el món en si, i això seria un altre debat si vols, el món en si, escolta, va molt ràpid. Després no sé si avancem molt o poc, però va molt ràpid.
Molt ràpid, sí.
I el món educatiu no en va gaire, per no dir que no en va gens. I clar, jo poc a poc veig que des dels anys acadèmics fins cap al moment laboral s'està separant molt, moltíssim. Evidentment, les empreses el que demanden és el que necessiten al moment, no el que preveuen o el que necessitaven fa 2 anys. No, escolta, el mercat ara demana això, doncs l'empresa busca treballadores i treballadors amb uns perfils concrets, que no són els que s'estan ensenyant al món acadèmic.
Sí.
I curiosament, al contrari del que pot pensar molt la gent, diu, bueno, però quins estudis demanen? No, si les empreses avui en dia el que estan començant a valorar més és que la gent siguin treballadors camaleònics, és a dir, que s'adaptin a tot. Evidentment han de portar un nivell d'estudis, però no és això ja el que es valore més, sinó que s'adaptin. Hi ha un estudi que ens indica que es puguin adaptar els treballadors a nous rols dins de la mateixa empresa o a adaptar-se a noves responsabilitats, perquè és veritat que dins del món laboral la cosa canvia molt ràpid, es valora en un 51% de les ofertes de treball, o sigui, a la meitat. Que la gent sàpigui assumir responsabilitats, és un altre tema que en podríem parlar, si això ve ja de problemes de les famílies i de les escoles, que no els hi deixem o no els obliguem a que assumeixin responsabilitats, doncs això ho valoren pràcticament un 30% d'ofertes de treball. i que sàpiguin gestionar el seu temps. Una altra història que ja veus que ve de lluny, un 27%. Per tant, fixa't que el món laboral i el món educatiu jo crec que s'estan separant massa.
Sí, massa, perquè no hi ha una adaptació ràpida a tot això. Parlem d'aquest tema precisament, d'aquest informe, que s'han fet un informe precisament entre la UOC i PIME, que han publicat un informe sobre les competències que demana el mercat laboral i aquesta resiliència que feia referència el Ricard. Tenim al telèfon el senyor Manel Fernández Jaria, que és professor col·laborador dels estudis d'economia i empresa de la UOC i del Màster Universitari d'Ocupació i Mercat de Treball. Manel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Encantat de saludar-lo.
Igualment, gràcies per tenir estar aquí amb nosaltres, Manel. Bé, quines són les necessitats de feina que té Catalunya ara mateix? Què es demana?
Bueno, Catalunya és un país igual que la resta de l'Estat amb algunes contradiccions. És un dels països europeus amb una sobrequalificació, entesa amb el percentatge d'ocupats graduats superiors, però per contra tenim deficiències importants en formació professional. I clar, tenim molta gent que està graduada que no pot ocupar llocs de treball en totes les disciplines.
És a dir, que hi ha una sobrequalificació. A mi sempre m'ha fet molta gràcia això de sobrequalificació per què es demana.
Sí, probablement una sobrequalificació entesa com que la gent acumula molts estudis, molta formació, però el mercat no demana aquest tipus de qualificació. Actualment, les professions que més s'estan demanant o la qualificació que s'està demanant és l'arquitectura en enginyeria de sistemes, transformació digital, anàlisi de big data, i per contra el que està carreres universitàries que estan traient més professionals no són precisament d'aquestes disciplines. Per tant, tenim gent molt formada, però no en allò que es necessita.
No sé si seria així, Manel, però sembla, o almenys, aquest és el que s'intueix avui en dia cada cop més, que el mercat del laboral, per norma general, una de les qüestions que més es valoren és la capacitat d'adaptació, la capacitat de resiliència d'adaptar-se als canvis.
Efectivament. Jo crec que el sistema educatiu li falta aquesta flexibilitat i som molt normatius, tenim normes molt, molt tancades, molt estrictes, i per tant aquesta adaptació conjuga malament amb aquesta flexibilitat. Crec que quan el mercat demana un tipus de professionals, tot el sistema educatiu hauria de ser flexible per pivotar cap a aquesta necessitat. Actualment tenim una capa d'estudis mitjans molt petita comparat amb altres països de la Unió Europea, és a dir, tenim poca gent formada en grau mitjà en FP o en grau superior, i clar, el mercat està demanant aquest perfil. Sovint veiem com no hi ha gent que es pot matricular perquè falta places per ocupar en estudis de FP, i per tant la flexibilitat del sistema no permet que se puguin obrir aquestes places d'una manera ràpida.
Home, de fet, quan parlem d'adaptar-se als canvis i parlem d'aquesta resiliència, estem parlant que fins les empreses ja demanen al treballador això, no? Aquesta capacitat de flexibilitat.
Sí, per una banda està la capacitat tècnica, que ja n'han parlat, però per altra banda també estan les capacitats professionals que estan relacionades amb la manera de treballar en equip, la manera de resoldre problemes complexes, que són aquells que no hi ha antecedents o que no tenen una solució òbvia. Totes aquestes altres competències són transversals a tota l'educació i a tot el sistema.
Són les que es diuen soft skills, no?, en aquest nom anglès, que són les competències toves, que són el que estaves comentant, no?, resoldre problemes, assumir responsabilitats, dirigir altres persones. Hi ha manca de coordinació entre el mercat laboral i els estudis?
Crec que s'està fent un gran esforç, i de fet des de la UOC s'està fent aquest seguiment per tal d'oferir allò que el mercat necessita en cada moment. S'estan fent esforços. En qualsevol cas, jo insisteixo molt en que el sistema educatiu en general ha de ser molt més àgil, molt més centrat en la innovació, i no pot ser un sistema lent i que li costi molt prendre decisions i canvis ràpids. El món va molt ràpid i el sistema educatiu va molt lent, i aquí no encaixa.
Exacte, estem parlant d'una qüestió on cada dia surten tres aplicacions d'intel·ligència artificial noves i millorades. Que, per cert, quin paper jugarà la intel·ligència artificial en tot això?
doncs serà absolutament necessari, serà un altre llenguatge, igual que vam aprendre a llegir i a escriure i després vam poder accedir a tota la informació a través dels llibres i es va potenciar la lectura i el coneixement, doncs ara tenim un altre tipus de llenguatge i necessitarem també aprendre a llegir i escriure en aquest llenguatge ja des de l'escola més primària. Per tant, jo crec que és una transformació imparable, absolutament imparable, i el sistema ha d'anar ràpid a proveir als seus alumnes, a la gent que ocuparà els llocs de treball del futur, d'aquest nou llenguatge i aquesta nova manera d'interpretar la realitat.
Senyor Fernández, Manel Fernández Jaria, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i del Màster Universitari d'Ocupació i Mercat de Treball. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, molta salut, gràcies.
Adaptació. Adaptació i resiliència, com explicava el Manel, i bona orientació. Per cert, avui és el Dia Mundial del Teatre. Avui és el Dia Mundial del Teatre i de seguida parlarem d'això, parlarem del Dia Mundial del Teatre. La vocació, escollir. Ara s'ha de dir una cosa. Avui en dia el teatre, malauradament, és una professió molt precaritzada. Fa res parlant d'això. En parlem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
COPE Catalunya i Andorra.
Los 10 tenores en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Lunes 8 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.palaumusica.cat.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dia Mundial del Teatre. Perfecte, genial, encara que és una professió molt precaritzada. Seria una de les qüestions i hem de posar el focus a sobre d'això, no? De fet, aquesta tarda, l'Associació d'Actors, Directors i Professionals de Catalunya doncs ho celebrarà precisament a la plaça del Sol, a la plaça del Sol, al barri de Gràcia de Barcelona, a partir de les 5 de la tarda, fent, doncs, això, cap cadira buida, fent obres de teatre on podrà participar tothom que vulgui podrà tenir una experiència teatral avui a les 5 de la tarda a la plaça del Sol de Barcelona. És una iniciativa doncs, que està organitzada per l'associació que esmentava, el Districte de Gràcia, el TTP, el Teatre d'Edca, el Viu al Teatre i el Teatre Lliure. Parlem d'això, del Dia Mundial del Teatre, amb l'Esther Bartomeu, de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Esther, bon dia, benvinguda.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, encantat i feliç dia del teatre.
Home, feliç dia del teatre per tothom. Com bé has dit, aquí és una festa per tothom, no només per al sector i la professió, sinó tothom ho ha de celebrar.
Però sembla, d'entrada, abans de parlar de les activitats que fem aquesta tarda, el cas és que sembla que ara mateix, no sé, igual m'equivoco, sembla que el teatre viu no és un mal moment, no és el pitjor moment pel teatre, no?
A veure, no és el pitjor moment. És el sector teatral és un sector bastant precari sempre. El que passa que s'estan fent moltes accions, s'està fent un pla d'impuls, s'estan fent línies de treball, s'està treballant molt amb l'administració, el sector està unit per fer coses, i això fa que comencem a caminar amb alguns aspectes. Per tant, no és el pitjor moment, però no és un gran moment, diguéssim. Per tant, hem de seguir lluitant per aquest sector, perquè és un sector necessari per la societat, i deixeu-m'ho dir així. És necessari perquè ho necessitem per viure, per la nostra ànima, per la societat, perquè estiguem bé, perquè tinguem criteri, perquè siguem rics emocionalment. Per tant, celebrem-ho tots perquè l'hem d'ajudar, aquest sector, sempre.
Mm. Sembla que el teatre és una qüestió que no trobes a faltar fins que falta.
Exacte, amb la pandèmia...
Exacte, amb la pandèmia és a veure clarament això. Sí, sí, correcte, correcte.
És exactament, dius, ai, ara ja anava a anar, però clar, no. I va començar, o sigui, ens vam reinventar tots, i el món del teatre també. I vam començar a anar al teatre online, que dius, com? Doncs sí, vam fer activitat de teatre online i era absolutament necessari, i és el que es consumia pràcticament més, perquè la gent ho demandava, concerts, teatre... art en general, és el que la gent demandava perquè és el que necessitàvem per omplir-nos. Per tant, és absolutament necessari, com deia abans. Sí, sí.
Esther, és difícil viure del teatre?
Sí. No, és que és complicat. En una sala de poques localitats, depèn de què hi portis, és que és impossible treure uns beneficis interessants per poder estar sobre conveni. És que llavors és molt difícil, no sé si heu vist un estudi que ha fet a ISGE, que el que diu és que el 77% dels artistes espanyols estan per sota dels 12.000 euros anuals.
Sí, sí.
Clar, són dades una miqueta greus. I això és així. És aquesta inestabilitat, atemporalitat, que no et permet tenir una solvència o una fluïdesa en quant als teus ingressos. I aleshores, clar, és difícil mantenir-s'hi. I per això doncs es busca ara publicitat, ara docència, ara tal, ara doblatge, etcètera, etcètera, per poder seguir mantenint aquest joc. No?
Parlem del dia que és avui, Dia Mundial del Teatre, per posar el focus a la realitat del sector, però parlem també de les activitats que farem aquesta tarda a la plaça del Sol, al barri de Gràcia de Barcelona. A les 5 de la tarda teniu això, doncs, una celebració d'aquest dia. Què trobarem? Què farem aquesta tarda?
Sí, aquesta tarda, a partir de 4:45, ja si ens hi podem arribar, perquè ja comencem a preparar les coses, la part tècnica, etc. I tenim un escenari preparat, i és un joc teatral. El que volem és que la gent visqui una experiència teatral. L'experiència de sempre que té la gent del carrer, que és fer de públic, això ho podrà seguir fent, perquè hi ha unes cadires, i el que volem és que no hi hagi cap cadira buida, amb un símil amb el que van fer fa poc, amb el cap butaca buida.
Amb molt d'èxit, per cert.
Sí, amb molt d'èxit, etcètera. Va anar molt bé. Aleshores, aquí tindrem unes cadires, perquè estem a l'aire lliure i és una miqueta de teatre de carrer. Per tant, és cap cadira buida. Per tant, la gent pot venir a fer de públic o pot venir a viure una experiència teatral, que és pujar a l'escenari. Però i esperem gent professional, gent amateur, estudiants, joves, grans, petits, gent del carrer, gent que canta a la dutxa, tothom que li vingui de gust tenir una experiència teatral, que vingui, és un open mic. Per tant, vol dir que en allà tindrem material preparat per qui vulgui. Jo vull fer un monòleg, no sé, del Cyrano, doncs mira, el tindrem allà. Jo vull cantar una cançó del Maricel, doncs tindrem el playback. Tindrem allà material per poder utilitzar, o cadascú que es porti el seu material, també. És un open mic, per tant, vols dir que pots pujar a l'escenari i fer el que tu vulguis.
Esther Bartomeu, de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Escolta'm, moltíssimes gràcies i feliç Dia Mundial del Teatre.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres i visca el teatre per tothom.
Visca el teatre per tothom. Mar Puerto, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Molt bon dia. A tu t'agrada el teatre?
Sí, m'agrada molt.
Acostumes
veure,
a anar al teatre?
Sí.
Bé, clar,
fer, jo teatre no.
Ah, fer teatre no. Pues escolta'm, jo t'he vist fent teatrera, una mica teatrera.
Bueno, però aquí, amb confiança, sí.
Ah, clar, com era, en petit comitè, no?
En petit comitè.
Jo parlo
en
català i la intimida, no?
Gran, ja, millors professionals.
Molt bé, doncs és un bon dia per gaudir del teatre. Escolta'm, què ens portes avui?
Doncs mira, parlarem d'habitatge i del topall del lloguer, que doncs, en municipis de Catalunya no els convenç gaire. ni tampoc els economistes.
Bueno, per cert, parlant de lloguer, està impossible. Vull dir, està d'una manera que és pràcticament impossible trobar un habitatge de lloguer a un preu raonable. Vull dir, és una qüestió salvatge. De seguida en parlem de tot això. Parlarem amb la Conca 1932 al Mercat de Galbany, i de tot això en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Menjar a domicili. El menjar a domicili és una qüestió molt habitual, habitual. Però quan parlem de menjar a domicili casolà, quan parlem de menjar a domicili fet de amb productes de mercat, doncs això ja estem parlant de qualité, eh? Estem parlant de gourmet, casolà, diria jo, eh? Doncs és el que fan al mercat. Us imagineu? El producte de mercat cuinat i que te'l porten a casa. Ostres, fantàstic, ho tenim tot, eh? Ho tenim tot aquí, eh? Doncs això està passant al Mercat de Galbany, concretament a la Conca. La Conca ho fa, això, et porta el menjar a casa. Elvira, de la Conca, 1932, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé, molt bé.
I és el que feu, porteu menjar a casa, cada dia.
Exacte. O sigui, les clientes, cap al que sigui, no poden venir perquè estan a la feina, els hi portem al despatx. Perquè estan a casa aquell dia que els és impossible sortir de casa, els hi portem a casa. Que són clientes de tota la vida, que hi ha pobretes, doncs, bueno, no poden acostar-se al mercat. Cap problema, al mercat l'acostem cap a casa. O sigui, nosaltres, tot el que cuinem és cuinar... Mira, per posar un exemple. Nosaltres fem trinxat, val?
Sí.
Un trinxat que posem col, vale? Doncs la col li comprem al pagès que ven al mercat. D'on són aquestes cols? De Sant Climent.
Clar, mercat de, cuina de mercat, bàsicament, de proximitat d'aquí.
Cuina de proximitat.
Sí, sí.
M'entens? Llavors, nosaltres els productes els comprem doncs, dintre de les mateixes parades del mercat. Llavors, ho cuinem i li portem a les nostres clientes a domicili.
Mm-hmm. I l'única cosa que han de fer és trucar a la Conca, no?
Exacte.
Tinc aquí el telèfon, és el 932-091-091-963. És correcte, aquest?
Exacte. Mira, jo te'l diré d'una altra manera.
Vale.
93-209-1963.
Sí? 93-209-1963.
Exacte. I han de preguntar per l'Elvira.
L'Elvira. De totes maneres, a la Conca, a la web, ho teniu els telèfons, eh? Que és la conca1932.com. Sí. Allà ho teniu sí. Tot, eh?
Sí.
I cada dia feu el mateix? Com és el menú?
Mira, jo n'he de fer un comentari.
Vale.
A la web no trobaran els plats. Per què? Perquè nosaltres anem variant molt segons el moment i el producte de temporada, m'entens?
Sí.
Llavors, a la web el que troben és informació sobre nosaltres. Sobre nosaltres i els telèfons, i els horaris, bueno, tot això. Però veure fotos dels productes, no, perquè nosaltres treballem constantment sobre el producte del moment. Jo, per exemple, ara no és el moment, però... les poques setmanes, a lo millor dues setmanetes només, que hi ha bolets, que hi ha com es diu aquest petitó, el botoner.
Sí, el botó.
Però nosaltres,
sí.
Aquells dos dies, aquelles dues setmanes, doncs fem botonets.
Ah.
M'entens?
Sí, sí.
Ara no, perquè ara ja s'ha acabat la temporada, no? Però ens han de trucar. Ens han de trucar i preguntar, aviam, què teniu ara? Què és el que, m'entens? I llavors doncs, treballem sempre, ja et dic, sobre el producte de temporada i el servim a domicili.
Pues ja ho sabeu, menjar a domicili casolà de proximitat, de mercat, vull dir, cuina catalana, més impossible en tot allò, eh? Elvira, de la Conca 1932, al Mercat de Galbany, escolta'm, felicitats i moltes gràcies per l'atenció.
Moltes gràcies a tu, Cruz, sempre.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara parlem d'habitatge perquè l'entrada en vigor del topall al lloguer a 140 municipis de Catalunya no convenç als economistes. És una qüestió d'oferta i demanda. Marc Puerto.
Molt bon dia. Doncs sí, així ho revela una enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya que detalla que un 65,4% dels professionals, gairebé dos de cada tres, tenen una opinió desfavorable de la nova regulació i defensen que no ajudarà al mercat immobiliari. El degà del Col·legi d'Economistes, Carlos Puig de Travi, diu que en habitatge hi ha un problema de conscienciació política.
Les externalitats poden ser moltes, i al final jo crec que el problema de l'habitatge, el problema principal de l'habitatge és la conscienciació política, la voluntat política. Una de les principals és quina part del pressupost de l'Estat o de les comunitats autònomes està dedicat a l'habitatge, no? Estem al voltant de l'1% quan països del nostre entorn, del nostre nivell econòmic, doncs estan al doble d'això. Llavors hi ha un problema de conscienciació política i després jo crec que moltes mesures d'aquestes s'han de consultar amb el sector i estar d'acord amb el sector immobiliari, que al final el que no es pot resoldre és un problema tan important de l'habitatge amb la regulació. La regulació és un mitjà, però l'important és la col·laboració pública-privada, perquè amb el sòl públic no resoldrem el problema d'habitatge actual i el futur.
A més, els economistes admeten també tenir una certa preocupació per la situació política i han demanat un govern estable després de les eleccions del 12 de maig, ja que l'economia, diuen, necessita estabilitat.
Clarament, a més, de fet ja ho diuen les xifres, que aquesta lògica econòmica és bastant clara. Regular el preu dels lloguers quan el preu de mercat és més alt només porta a reduir l'oferta. Tenim un problema d'habitatge important i els experts, com el que acabem d'escoltar, el Carlos Puig, ho tenen molt clar, una de dues. O baixa la demanda o puja l'oferta. És que és així. En aquest cas, si la demanda es manté, i a Barcelona ho fa, el resultat és que pugen els preus. És que és
la situació és complicada.
És de calaix. Aquests intervencionismes possiblement no seria al principi, o almenys això diu el mateix, els resultats ara mateix d'aquestes polítiques intervencionistes no acaben de funcionar. No acaben de funcionar. I és una qüestió que possiblement la gent que entén, que nosaltres no entenem, però això ja en parlàvem des de fa molt de temps, que això no acabava de... amb tots els que hem parlat, amb absolutament tots els que hem parlat, excepte l'Associació de Llogateres, que deia que no, que s'havia posat un topall perquè baixaren els preus, però tota la resta deien que no, que si es posava el topall als preus el que passaria és això, que baixaria l'oferta, i a pujar la demanda, doncs els preus es disparen o senzillament no hi ha.
Sí.
Té el seu sentit, Marc Puerto, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Escolta'm, demà treballes, no? Vindràs, no?
Sí,
feina?
Clar, i tant.
Molt bé, t'espero.
Farem una mica de previsions de cara a Setmana Santa.
No, és que mitja ràdio ja té festa.
Per això.
Demà
estarem aquí poquets fent una mica de previsions a Setmana Santa, a veure com comença... Bueno, i com acaba també aquesta Setmana Santa, veurem...
De fet, ha començat, però els dies festius, sí, la part gruixuda festiva és quan ve a partir de demà, en aquest cas, Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Va, de seguida parlarem, precisament parlarem de vacances. Avui parlarem de vacances de dues maneres. De seguida parlarem amb Singapore Airlines, que és una d'aquestes companyies que fa vols a Àsia, i segurament moltes persones, igual ara de cara a Setmana Santa no et dona temps, però de cara a l'estiu igual sí que et dona temps a plantejar doncs les noves ofertes de Singapore Airlines. I també parlarem, però això ja serà entrat al migdia, entre l'1 i les 2 de la tarda, en parlarem sobre les vacances, sobre les 3 de les vacances. Sí, estrès de les vacances. És allò que, com tenim vacances, volem omplir el temps amb milers de plans, i això és el que fa és que patim. A més control, més estrès. Possiblement és l'efecte contrari al que voldríem quan tenim vacances. Doncs és el que parlem després amb el psicòleg de Centres Gavi Bedi i professor de la Universitat Abat Oliba Feu sobre això de les vacances. Les gaudim o les patim? En funció de com es poden patir les vacances, encara que no us ho sembli. Però de seguida parlem amb Singapore Airlines i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata.
La trata es una forma de esclavitud. La forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
Cómo te afecta. He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden.
María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE, tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sempre és època de viatge, sempre és bo viatjar, sempre és bo viatjar amb seguretat, amb qualitat, amb ganes i buscant doncs, les companyies adequades per fer el viatge dels nostres somnis. És un què? Acabo de fer una presentació magnífica per parlar d'una línia de vols, una línia que és Singapore Airlines. Segurament us sona, perquè Singapore Airlines sona des de fa molt de temps. I venim a parlar dels seus nous vols directes, que tenen nous vols directes, ofertes, freqüències des de Barcelona. I és una qüestió important parlar d'això per fer els nostres plans, ja sigui a través directament de la pròpia companyia, Singapore Airlines, com d'una agència de viatges, no? Que és el que acostumen a fer aquests paquets fantàstics de quiero irme a no sé dónde, i ja et fan el paquet i tot allò. Vosaltres que viatgeu molt ho sabeu molt bé. Doncs parlem amb el Carles Estaran, que és director comercial de Singapore Airlines. Carles, com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt bé. Estem fantàsticament i encantats d'estar amb vosaltres.
Tu has de viatjar molt, no? Això de ser director comercial d'una línia aèria, sí, ha de ser...
Home, anem fent algun.
Fantàstic, no?
Saps què passa? Que de vegades hem de repetir massa el mateix destí, també. Vull dir, tot no és tan bonic.
Home, sí, jo des del meu punt de vista, Carles, no cal queixar-se, no? Vull dir. Bé, d'entrada, quina és la freqüència de vols de Singapore Airlines des de Barcelona i quin model d'avió en funció de la ruta que s'utilitza?
Clar, mira, t'explico una mica. Nosaltres actualment estem volant 5 cops per setmana entre Barcelona i Singapur, però la novetat que comentaves abans és que ara mateix estem fent parada tècnica a Milà amb tots els vols.
Sí.
A partir de juny és quan comencem a volar ja directes un altre cop entre Barcelona i Singapur, dilluns i divendres, i parant a Milà, seguirem tenint 3 vols setmanals parant a Milà, i nosaltres operem amb l'Airbus 350. És un equip modern, és un equip molt eficient.
És un catxarreta important, aquest,
És un catxarreta important, sí.
És un avió d'aquests de darrera generació, no?, que diuen d'aquests models supercòmodes.
Sí, supercòmodes i altres coses, perquè són avions eficients. Comparativament amb generacions anteriors, pensa que contaminen un 25-30% menys, consumeixen menys, etcètera.
Clar, suposo que aquest és una de les grans problemàtiques, una de les grans preocupacions de totes les línies aèries, no?, tenir ja aparells eficients ecològicament parlant, no?
Exacte. Però bueno, nosaltres estem passant molt la política de la sostenibilitat amb la utilització de combustibles ecològics.
Hi ha promocions? Teniu alguna promoció per fer?
Sí, justament ara tenim algunes cosetes.
Ah, explica'ns.
Tenim algunes promocions, jo diria que comencem a partir de 705 euros, em penso que és la tarifa més barata, en aquest cas per Kuala Lumpur, i per la resta de destins, més o menys. Amb 710 te'n pots anar a Jakarta, per una mica més a algun altre destí dels nostres, però, vamos, rondem aquests preus. En classe turista, en Premium Economy estarem a partir dels 1.600, i en Business Class, pues, per 2.800 comencem a tenir alguna tarifa en business.
Doncs tot això suposo que ho trobem o a una agència de viatges que fan aquests paquets amb aquestes ofertes, o a la web, a la vostra web, no? Sí, que és Singapore Air... Singapore.com, singapurair.com.
Efectivament, sí, sí, les agències el mateix, eh? Nosaltres el nostre producte el distribuïm amb les agències de viatges també, així que encantats de que vinguin els clients per qualsevol banda.
Doncs, Carles estarà en directiu comercial de Singapore Airlines. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i bon viatge.
Tu, moltes gràcies molt, a vosaltres.
Quantes vegades has viatjat a Singapur?
A Singapur pues, estem parlant possiblement unes 8. Entre 8 i 10. Entre 8 i 10.
Molt bé. Una abraçada forta, Carles, gràcies.
Gràcies. Una abraçada.
Doncs gaudirem precisament i gaudim d'això que ens has explicat, molt amable. Viatjar, a més, com un hub. Tenen allà un hub que no t'ho creus, amb una cascada de quants metres. És brutal, allò. Bé, ja sabeu que totes les xerrades podeu tornar a escoltar a la web de la casa. cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a la una i continuo explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. I després parlarem de... Tens mòbil? Val la pena fer una assegurança pel mòbil? De seguida en parlarem. Fins ara.